Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.
Benvinguts, oients de Ràdio Balaguer, a Camins del Pla i la Muntanya, el programa del Centre Excursionista de Balaguer, que parla de temes d'excursionisme en general. Ha començat a ploure una mica sobre els assedegats camps de Ponent, els que menys ha plogut, per cert. Potser es podran salvar les plantacions d'arbres, les collites segurament no, ja veurem. Aquesta última setmana ja sabeu que ha plogut una mica, veurem si continua i ja veurem què és el que passa. Tenim un temps boig, que ens ha portat unes temperatures a l'abril més pròpies del mes de juny i una sequera pròpia dels deserts. Aquesta situació ara amenaça a donar-se la volta a la tardor, per un fet que passa a l'altra punta del planeta. La nena ha donat pas al nen i la sequera donarà pas a un estiu, a un final d'estiu tardor que es preveu més plujós que l'habitual en aquesta zona. Començarem el programa d'avui explicant què és això del nen i la nena, el niño i la niña, que probablement molts de vosaltres ho sabeu, però probablement altres direu què és això, que precisament el té seus origen en el Perú. Els pescadors del Perú, del port de Paita, es van donar compte fa molts segles vol dir fins i tot abans de que hi arribessin els espanyols, que les corrents de Humboldt, una corrent d'aigua marina habitualment freda, que circula de sud a nord, és a dir, de l'Antàrtic, per la costa americana cap al nord, per la costa de Perú i Xile, s'escalfava als voltants de Nadal, cada certs anys. I llavors, els bancs de pesca, que ells eren pescadors, es traslladaven cap al sud. A part d'aquest moviment, en els canvis de les corrents marines, també es produïa un debilitament dels vents alisis, que són uns vents que tenen direcció habitualment est-oest. Aquesta pujada de les temperatures a les aigües costaneres i aquesta variació dels vents, a conseqüència d'aquesta variació de les temperatures, al Perú, portaven pluges, baixes pressions i alta humitat a Amèrica. En canvi, a l'altra punta del Pacífic, a l'Àsia del Sud-Pacífic, provocava el fenomen invers, sequeres i poca humitat. I a tot el món en general, doncs, canvis en la circulació atmosfèrica i canvis en la situació de temperatures i sequeres. Els niños, forts o molt forts, es produeixen aproximadament cada 9 anys de mitja, des de fa mil·lennis. Habitualment, un niño es produeix cada 4 anys, més o menys. L'interessant és que després del niño ve el que s'anomena la niña, que és precisament el fenomen contrari, que en aquesta zona de la corrent de Humboldt, doncs, les temperatures baixen una mica més de l'habitual, és a dir, és més fred de l'habitual. I aquest fenomen provoca exactament els efectes contraris als del niño a escala local i global. El niño també porta una pujada global vol dir planetària, de les temperatures a tot el planeta. Un estudi publicat a la revista Nature del 2014 va reportar que l'escalfament global porta a niños extrems que al seu torn porta a nous màxims de la temperatura global. I és previsible que, com que aquest estiu arriba un nou niño, doncs tindrem temperatures encara més caniculars a tot el planeta. Potser estan parlant de fins i tot un grau més. Un grau i hi ha algunes dècimes més. Just abans d'una tardor, qui sap si monsònica. En general, aquí a la zona del Mediterrani, som de les zones en què ens tocarà, teòricament, més sequera. Per tant, si tenim aquesta tardor plujosa, disfrutem-la perquè segurament tornarem a tenir sequeres com l'actual, i més llargues i més profundes. Una cosa que s'hauria de potser planificar és, i si voleu parlar de vosaltres també, companys, doncs que s'hauria de planificar una mica la gestió de l'aigua, perquè cada vegada en tenim menys. La setmana passada, una canona de transport d'aigua va rebentar a Barcelona i dius, val, en plena sequera i passa això. Gran part de les instal·lacions i de canals, conduccions d'aigua, tenen moltes fuites i es perd molta aigua. els pagesos, que molts se queixen de que ara han de fer retallades de... Bueno, que s'han quedat sense regar, reguen encara manta. I hi ha moltes maneres d'obtenir una utilització eficient de l'aigua. Si aquest ha de ser el nostre futur, i sembla ser que va cap aquí, perquè, de moment, si no hi ha cap canvi, com un hivern nuclear, que pot passar, per a saber què és el que passarà a Rússia i a Ucraïna, bé, per posar un exemple, eh? En aquesta vida mai se sap el què pot passar.
Sí, sí, un exemple, qualsevol.
Pot passar qualsevol cosa. Doncs, previsiblement, és el que tindrem, és a dir, tindrem molta més sequia i molt més problemes d'aigua. Doncs potser que comencem a fer-ne i no comencem a recordar-nos en ara que tenim una sequera damunt. Potser d'aquí 6 mesos ja tenim els embassaments mig plens i ja, bueno, pues, qui dia passa any empeny i esperar a la següent. Després d'aquest comentari global, tornem a lo local. No tenim previst parlar de política avui. Estem de ressaca.
Ja és estrany, eh?
Sí, però estem de ressaca. Hem de fer la paideta, el descans de tota aquesta campanya.
Com ho veus, com ha quedat una miqueta tots els municipis a nivell...
Bé, prefereixo comentar-ho el proper mes, que ja podrem reflexionar, perquè al cap i a la fi,
sí,
guanyem vots no vol dir que acabi sent alcalde.
Aquesta és la gran paradoxa, em sembla.
És el que té aquesta democràcia, diguem-ne, indirecta, entre cometes. Guanyar el que pot formar govern, no el que trau més vots. I bé, és el que hi ha. Doncs no parlem de política. Home, si ens fa il·lusió parlar-ne una mica de política, podem parlar-ne, però no té gaire sentit.
Vull parlar, per exemple, de l'emoticona que has ficat al guió, no? Que m'ha trobat molt divertida. Això d'aquests 2 punts parèntesi, no? Que t'ha sortit una emoticona així amb una careta somrient, no? No havia associat mai tampoc la política amb algo tan divertit.
Bueno, és que, clar, quan has vist el guió, posa... Si és el cas, ja farem algun comentari quan hagin baixat les aigües.
Molt bé.
Que encara no hi ha arribat aquí.
Quin humor.
És clar. Una mica... És que ens ho hem de prendre la vida amb humor, perquè si no...
Sí, sí. De nivell.
Exacte.
Humor de nivell.
Imagina't que us prenguéssiu la pedaleta de tot el que dic.
Ho deixarem... D'aquí un mes ho deixarem reposar també, aquesta afirmació.
Exacte. Bé, doncs... Deixem-nos de parlar... d'això. I parlem del programa d'avui. Una mica més a prop, encara.
Després d'aquesta introducció de 7 minuts, de què parlarem avui, Josep Maria?
Doncs parlarem... farem una entrevista amb el Xavier Castellarnau, sotinspector del GRAF, perquè ens parli, doncs, com es presenta aquest estiu i de com va la recuperació dels incendis que va haver l'any passat a la Noguera. Però, evidentment, abans d'aquesta entrevista, que és el plat fort del dia d'avui, parlem una mica del calendari, de les activitats que hi ha hagut aquest mes de maig.
El passat diumenge 7 de maig va començar el mes amb una sortida fàcil al castell de Secardit i al Zina dels Pous, una sortida de les Avellanes d'uns 9 quilòmetres matinal.
Va ser el divendres 12 quan es va fer una projecció i una xerrada a càrrec de Laura Castellarnau al casal de la Palla Bacara de Balaguer.
Aquí havíem entrevistat també sobre aquest projecte dels 3.000 i ha estat la primera dona d'aconseguir tots els 3.000 dels Pirineus.
El diumenge 14, aquell mateix diumenge, una sortida a Tarragona, al camp, al Cove Niu de l'Àliga, uns 14 quilòmetres i mig de recorregut i uns 375 metres de desnivell positiu i negatiu.
I el següent diumenge no es va poder fer per mal temps, hi ha també com són les coses, que pocs dies que plou i enganxen en cap de setmana, el diumenge 21 s'havia de fer una sortida naturista al Lac Redon, a la Vall d'Aran, d'uns 8 quilòmetres i uns 500 metres de desnivell, però justament el Lac Redon és un dels llocs on més ha nevat aquests dies, paradoxalment, i que nevi també les capçaleres dels Pirineus, no?
Així tindrem una mica més d'aigua als embassaments.
D'acord, va.
La que sí que es va poder fer va ser la sortida d'aquest diumenge 28, una sortida una mica més exigent, en la que es va anar a les bordes de Llessuí cap a les Picardes, Estanys de Mainera, al Pallars Sobirà. L'excursió va ser d'uns 16 quilòmetres amb uns 1.300 metres de desnivell.
Camins del Pla i la Muntanya.
Thank you.
Tot estava molt sec, era qüestió de temps, o els focs s'apaguen a l'hivern, seran algunes de les frases que es llançaran a tort i a dret a les tertúlies. Ara que encara no estem fent un seguiment minut a minut dels incendis que s'encenen i s'extingeixen, de gent desplaçada i d'hectàrees cremades, ara que encara no estem reduint-ho tot a victòries o derrotes, és quan creiem que hem de parlar del bosc, de la terra i de l'aigua per afrontar amb coneixement aquesta campanya. On som i on anem, ras i curt, com serà l'estiu que vindrà?
Javier Castellarnau és sotsinspector del cos de bombers i de la unitat tècnica GRAF en la regió d'emergències de Lleida. Amb ell parlarem d'incendis forestals i la campanya actual, però potser, inevitablement, acabarem parlant de ruralitat, de model de país, de consum, de pagesia i de sequera. Bones, Javier, comencem per aquí. Estem en plena sequera. Com encareu l'actual campanya?
Bé, hola a tothom, bon dia. Arrenquem aquest final de primavera amb una situació de sequera extrema. Teníem un escenari fins ara a principis de maig realment preocupant. Ara l'escenari sembla que va canviant. Tenim aquestes precipitacions que ens van afectant durant aquesta segona quinzena de maig. Hem tingut ja valors entre 10 i 20 litres aquí al sector de la Noguera, al sector del Solsonès, al sector de la Segarra. Precipitacions que realment feien molta falta des de, possiblement des de l'octubre, novembre, no teníem un episodi de precipitacions com el que estem tenint ara, tot això per apaivagar una mica la sequera que portem acumulada, no d'aquests últims mesos, sinó ja dels últims anys, serà necessari que plogui més. Ara, com a mínim, això ens servirà per arrencar el que és la campanya d'incendis, que oficialment acostumem a arrencar al juny d'una manera una mica més calmada del que es preveia tot just fa 15 o 20 dies.
Quina previsió climàtica feu d'aquests propers mesos? I una miqueta també el que explicaves, no? Aquestes pluges bastant ínfimes, com afecten els boscos i el nostre territori?
Bueno, si mirem una mica valors i índexs que anem consultant contínuament, com són l'índex de precipitació estandarditzada o els índexs de sequera, estem veient que ben bé els últims 3 anys la relació de precipitació o el que és l'anomalia de precipitació està molt per sota del que és desitjable. Això acaba afectant tot el que és el combustible mort, o sigui, el que és la vegetació morta, troncs, branquillons que hi pugui haver a la zona forestal, però acaba afectant també el que és la vegetació viva. O sigui, els arbres estan acostumats a tindre una disponibilitat d'aigua que és el que històricament han tingut els llocs on han anat creixent, i a la que tenim una sequera estacional tan prolongada i tan dura com la que tenim ara, de fet, aquesta vegetació viva, aquests arbres, aquest matollar, aquest estrès els va afectant, deixant disponibles perquè els pugui afectar plagues, perquè els pugui afectar fongs, perquè puguin estar en general més estressats del que haurien d'estar i per tant més disponibles a cremar.
Escoltem que els boscos estan estressats. Què vol dir això i quina situació ens tenim ara mateix i d'on venim això? És a dir, aquesta situació de quan fa que la tenim?
Bueno, heu de pensar que el que és els boscos que tenim avui en dia són boscos que van aparèixer per l'abandonament rural que vam tenir l'últim quinquenni del segle passat, i són boscos que estan adaptats o van sortir amb unes precipitacions i amb uns registres de precipitació majors als d'ara. Òbviament, a mesura que hem tingut més abandonament rural, la vegetació ha anat colonitzant el territori, aquesta vegetació s'hi ha anat acumulant per falta de pasturatge, per falta d'herbívors, d'ungulats, ha anat acumulant cada vegada més càrrega de combustible i, per tant, també més competència per aquest recurs hídric, per l'aigua. Per tant, els arbres que tenim ara, que van néixer doncs, fa 30, 40, 50 o 60 anys, tenien uns recursos hídrics, una aigua disponible, que ara no tenen. Per tant, aquests arbres, aquesta vegetació, doncs ara mateix doncs, tenen falta d'aigua, tenen aquest estrès hídric que en parlem, i a mesura que van passant els anys, amb més acumulació de vegetació, doncs aquest estrès hídric es va agreujant.
I, diguéssim, què podem fer la societat per intentar contribuir en aquest sentit? És a dir, entenc que és un problema que va més enllà de bombers, no?
És un problema que ens afecta a tots. És un problema que no només és bombers estem repetint d'una manera bastant contundent i de manera reiterada el fet de que pues, amb els recursos que tenim, tot i encara que siguin més, amb els comportaments d'incendis esperats que es preveuen per un futur, nosaltres no tenim capacitat d'extinció pels incendis que per les intensitats, per les velocitats de propagació, per la quantitat de llançaments de focos secundaris, per les longituds de flama que presenten els incendis, nosaltres no tenim capacitat d'extinció. És a dir, encara que hi aboquem més recursos, estan aquests incendis generant unes intensitats, uns quilowatts per metro lineal, que no fa viable el poder extingir-los. Com s'ha de solucionar això? Pues és una solució que passa per un canvi de paisatge. L'abandonament rural que hem anat tinguent aquests últims anys, pues això fa que tinguem vegetació forestal d'una manera més contínua, que aquesta vegetació forestal tingui cada vegada més càrrega de combustible i, per tant, que nosaltres no tinguem oportunitats, no tinguem llocs on poder començar a punxar l'incendi o on puguem començar a treballar. Llocs on l'incendi canvi aquest comportament extrem a comportaments en què nosaltres sí que puguem fer front. És a dir, necessitem llocs on l'incendi vagi a menys i nosaltres allí fer-nos forts i poder realment pues, parar els peus amb aquest incendi. Aquesta continuïtat de vegetació es va agreujant en els propers anys, en els propers decennis, pues, òbviament l'escenari va pitjor. La solució passa pues, per canviar els hàbits de consum, per canviar un altre cop, tornar un paisatge que pugui acabar ficant traves als incendis que esperem en un futur. És a dir, recuperar camps de cultiu, el fet de que recuperar pasturatge, que tinguem sectors del territori en què la vegetació no sigui tan contínua, ja sigui perquè s'ha pasturat amb bestiar o ja sigui perquè s'han fet franges. Seria aquest l'escenari en què nosaltres plantegem de cara a un futur per tindre uns possibilitats de poder-hi treballar.
Fort, quan t'escric em sento fort. Aquest paisatge rural i amb el creixement de la massa forestal, teniu la sensació que davant d'un incendi el món rural està indefens?
Tenim la sensació que el món rural cada vegada tindrà més problemes per conviure i formar part d'aquesta societat. És a dir, cada vegada el que són els focs tindran més capacitat d'anar afectant nou territori i també, per tant, també afectant zones on tinguem més conflicte amb poblacions, amb masies, amb cases rurals, amb nuclis de població pues, que han tingut abandó dels camps o pastures del voltant. També tot aquest canvi el que fa és que no només tinguem incendis en zones on normalment hem tingut incendis, com seria la zona Terres de l'Ebre, la zona de la Noguera, la zona del Solsonès, sinó que a nivell de latitud puguin anar pujant fins i tot i puguem tindre incendis amb comportaments extrems també al sector de Prepirineus i fins i tot a la zona de Pirineus.
Catalunya produeix un 40% del que consumeix en aliments i no hi ha perspectives de que aquest creixement de les ciutats s'aturi, com parlàvem ara. La problemàtica del mosaic agrícola i la massa forestal només ens passa aquí o també és comú a tot l'Estat i altres països?
Bueno, la globalització ens afecta a tots i és un escenari que hem comprovat que el que és el resto de península tenen la mateixa problemàtica. Hem estat amb incendis al sector de Portugal, on l'escenari també és preocupant. Sectors de Sud-amèrica, és a dir, macrozones de cultiu d'una manera extensa i que es centralitzen en certes parts del món, faciliten que altres zones en què teníem una atomització de petits camps, de petits cultius, de petits ramaders i de petits agricultors no tinguin capacitat d'aguantar i, per tant, vagin abandonant part del territori pues, a mercè de la colonització de noves espècies de vegetació.
Quan es produeix un incendi, moltes vegades es busca la culpabilitat d'aquell incendi. A vegades es parla de burilles, a vegades es parla d'un misto, potser, és a dir, el focus de per què ha passat aquell incendi. Però com parlem ara mateix, sembla que tot té una conseqüència, no? Tots aquests canvis que hem produït al nostre paisatge tenen conseqüències que arriben també als incendis. De qui és culpa, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta situació que tenim ara mateix?
De nosaltres no ens preocupa tant. El foco d'inici, realment, la societat catalana, en els dies de més risc, es veu un descens important del número d'incendis de vegetació, en número, número d'ignicions. Vull dir que és una societat conscienciada i això es reflecteix en aquests avisos que es fan des de Protecció Civil i les mesures que prenen el cos d'agents rurals a nivell d'activitat, per número d'incendis. Passa que aquests dies de risc, qualsevol punt d'ignició pues, ja ens generen la capacitat de formar un gran incendi forestal. Ens preocupa més com es mourà aquest incendi, o sigui, quins comportaments tindrà, quan tindrà capacitat d'estar fora de capacitat d'extinció del cos de bombers, realment per on es mourà aquest incendi, que no pas el que és els factors d'inici dels incendis, perquè realment és una cosa que sí que tenim la sensació de que la societat és prou madura com per entendre que estem en una situació de risc.
Ara ens centrarem parlant amb l'incendi que va passar l'any passat aquí a Artesa de Segre i a la zona del Sant Mamet. Ben bé, per entendre-us, què va passar? Quina zona es va cremar? Com es va originar aquest incendi? Per què va cremar aquesta vegetació?
Val, ens hem de remuntar a la situació que vam viure el 15, 16, 17 de juny del 2022. L'incendi de Valdemar, l'Artesa de Segre, comença a 2:15, aproximadament, del migdia. Ja tenim una situació en què ja tenim un altre incendi a la zona de Terres de l'Ebre, més petit, això sí, però que ja ha fet que part dels recursos estiguin allí. Juntament amb aquest incendi de Valdemar, al cap d'uns altres minuts s'inicia un altre incendi, altre cop, a la zona de Terres de l'Ebre, a la Terra Alta. Acaba aquest incendi cremant també unes 400 hectàrees, 450. És un incendi de Valdemar que s'inicia en un punt molt pròxim a el que és el riu del Boix, un riu que dona accés al sector de la Clua, i també és molt pròxim als barrancs principals que s'obren cap a la zona de Comiols i fins i tot, si l'incendi hagués seguit la seva dinàmica de propagació, podria haver afectat part del sector de la Vall del Rial. Estem parlant que una part de l'incendi, del que seria el flanc dret de l'incendi de Valdemar, tenia potencial de 30-40 mil hectàrees per davant seu. i és en aquest moment en què bombers pues, destinen els seus esforços, no?, en intentar evitar el pas amb aquest sector prioritari. O sigui, primer per protecció de la zona de la crua i per evitar l'accés a aquests sectors de més potencial. Juntament, quan estem fent aquestes accions, ja s'estan formant tempestes, estem seguint una sèrie de tempestes que s'estan formant pel Pallars i que tenen la seva dinàmica de moviment cap al sector del Solsonès. I cap a les 6 de la tarda o així, aquestes tempestes ja estan desplaçant-se cap al Solsonès i, de fet, generant tota una situació de simultanietat de llamps. Val? Tenim un incendi a Seguró, o Castellà de la Ribera, important, però és que, a més, n'hi tenim 6 o 7 més en aquest sector, deixant també un llamp a la zona de Lladurs, un altre a Peramola, a la zona de Beaumort, fins i tot tenim llamps a lo que és el Parc Nacional d'Aigües Tortes, algun al sector del Pedraforca. O sigui, tenim un escenari de múltiples ignicions alhora que tenim l'incendi de Valdoma en marxa. Això fa que hi ha hem de començar a prioritzar, començar a tindre clars on ens hem de fer forts a nivell d'incendis. Tenim el de Valdoma que ja està en marxa, ja està treballant un dels flancs, però part dels recursos que possiblement se podrien haver destinat a Valdoma s'han de destinar a altres incendis. I aquestes mateixes tempestes el que fan és, en un moment donat, moure aquest incendi de Valdoma cap al sector de la base de lo que és la Serra de Sant Mamet. Val. A nivell de prioritats, se marquen unes prioritats molt clares, que és evitar el moviment cap al sector de la Clua i Vilanova de Meià i evitar el sector de lo que és el riu del Boix i el sector de Valdoma. Un cop ha entrat part de l'incendi cap a la base de la Serra Sant Mamet, allò ja és un sector molt més inaccessible, un sector de vegetació molt més contínua. Es marquen uns eixos de confinament clars i un escenari clar de resolució. O sigui, tenim clar el que pot fer l'incendi i on el podrem atacar, i ens estem preparant per un incendi ja el primer dia que pugui arribar a afectar unes 5.000 hectàrees. Aquest és l'escenari inicial. A partir d'aquí entren en joc tota l'altra sèrie d'incendis que tenim al territori, amb potencials molt més elevats que el de Valdoma. Llavors aquí hem repetit moltes vegades el cos de bombers que un dels problemes que podem tenir és la simultaneïtat d'incendis. I l'escenari que teníem el dia 15 i 16 de juny de l'any passat posaré clarament aquesta situació de simultaneïtat de múltiples incendis, de molts incendis. La línia de treball continuarà sent la mateixa. El fet de tindre una visió general de tots els escenaris, de tots els incendis, i prioritzar no amb un sol incendi, sinó quin dels incendis que tenim és el més preocupant i quina part d'aquest incendi és la més preocupant, i destinar en aquell moment els esforços en aquell sector i després poder prioritzar amb un altre incendi, un altre sector, és el que va marcar la diferència l'any passat.
Què és el que hem de tindre en compte davant d'un incendi en cas que estiguem a la muntanya? Quins són els passos que s'haurien de seguir i de quina forma s'hauria de reaccionar?
Bé, el primer és estar atents abans d'anar a la muntanya de quina és la situació real de risc previsible en aquell sector. Amb això, a l'estiu cal estar atents també dels avisos que ens fan des de Protecció Civil i sobretot el mapa de perill d'incendi i el tancament de massissos que puguin estar gestionant des del cos d'agents rurals. Òbviament, des del moment en què tenim visió d'alguna columna de fum i tenim, jo què sé, tenim coneixement d'algun foc, el principal és intentar allunyar-se del sector, no intentar anar allà pues, a agafar informació, o a veure, o a fer fotos. Hem d'intentar sortir del sector que es pugui veure afectat per l'incendi i facilitar també doncs, el que és el pas del cos de bombers pels camins. No intentar obstaculitzar el pas dels bombers. Però el primer de tot és ser conscient en quin dia estem vivint, o sigui, quin risc d'incendi hi ha al territori, intentar evitar aquells sectors en què hi pugui haver més risc d'incendi.
Per poder posar una mica el graf en la mentalitat dels nostres oients, què ens podries explicar quines són les funcions que es duen a terme, en el sentit d'explicar també quines unitats hi ha dins d'aquest grup?
Sí, el col·lectiu GRAF entre bombers pues, és un conjunt de bombers i comandaments que estan especialitzats en incendis forestals. Això vol dir que una part important del seu horari i la seva formació es destinen exclusivament en tema d'incendis forestals, en què es treballa d'una manera molt important el que és l'anàlisi dels incendis forestals. Per tant, entendre com es mouen els incendis forestals, anticipar-nos a el que poden estar fent i ser capaços de traduir això en unes recomanacions i en unes prioritats de treball, en uns objectius tàctics, que en diem, perquè tot el conjunt d'estaf i de comandaments i de personal desplegat en un incendi tingui una línia clara de treball amb aquesta visió de l'incendi. Bàsicament és això. Dintre del col·lectiu de bombers, som bombers i bomberes del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, que té una especialització, o sigui que destinem més esforços dintre del que és el nostre horari laboral a entendre els incendis forestals.
Ses muntanyes a tot és una campana, ja sé solo que fa sa malé. Ses ratxes d'un avió en el cel ennigulades, no vull saber res dels hiverns. I sa fam me va fer...
Com comentaves, tenim un cos de bombers a proporcionar al nostre país petit, però que té la capacitat de dialogar amb els seus homòlegs internacionals de tu a tu, és a dir, que té la capacitat de parlar amb altres cossos de bombers d'altres països i poder fer aquesta recerca. Les darreres campanyes no han estat fàcils. Emocionalment, com encareu el cos de bombers aquesta pròxima temporada?
La sensació que teníem fa uns dies era molt pitjor la que tenim a data d'avui. Bàsicament, l'escenari que ens plantejàvem per aquesta campanya, si no haguéssim tingut les precipitacions que estem tinguent ara aquesta quinzena de maig, eren realment preocupants. Preocupants i bueno, intentar mentalitzar-nos que hauria estat una campanya extremadament dura. Si encara es mantenen la previsió de precipitacions per lo que queda del mes de maig i principis de juny, podem estar parlant de que iniciem una campanya dintre dintre de la normalitat, i que es pugui endurir pues, de cara al juliol, de cara a l'agost. Per l'altre que comentaves, estem en estret contacte amb companys d'arreu del món i sobretot amb companys d'analistes i que treballen amb el tema d'extinció d'incendis de lo que és el resto de la península ibèrica, amb Portugal inclòs. Estem en contacte amb col·lectiu o amb bombers o pompiers de França, amb italians, estem en contacte amb xilens. Són, per exemple, Portugal i Xile, gent que han tingut incendis extremadament forts. El 2017 van tindre events d'incendis extrems, amb dimensions d'incendis que arribaven pràcticament a les 200.000 hectàrees i comportaments molt extrems, i hem estat compartint experiències amb ells i hem estat intercanviant coneixements i treballant. És a dir que els escenaris que ens poden arribar bueno, els estem veient al arreu del món. I bueno, la idea és poder-nos preparar i poder-ho entendre millor doncs, de cara al futur, tindre aquests coneixements ja una mica més clars.
Doncs ens quedem amb la idea també de la corresponsabilitat nostra, de la vinculació que tenim amb el territori i amb com creix aquesta massa forestal i també després també com creixen aquests incendis, i que quan ens veiem per la tele no pensem que és fruit d'un dia per l'altre. Moltes gràcies, Javier, per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Camins del Pla i la Muntanya.
Uns crits impacients trencaven la tarda, la veu dels amics al carrer. Tots tres pedalant.
Fins aquí el programa d'avui.
Què t'ha semblat?
Bé, interessant.
Interessant per l'inici del Niño de la Niña. Que per cert, per què es diu Niño i Niña?
Per això, perquè coincidia amb l'època de Nadal i el Niño, es recorda que és el 6 de desembre, i el naixement de Deixó.
De Deixó, que Deixó és...
Exacte. Perquè pels voltants de Nadal Deixó... hi pot venir el nen. I clar, després van pensar, la nena, però dir-li al contrari, pues, la nena.
La nena. Però no hi ha cap nena que neixi, no? Tampoc. I... No. Perquè d'això has dit, tallonses, no? Seria la nena.
La nena és a conseqüència del nen.
Claro.
El yin i el yang.
No ens ficarem en aquest tema, nens i nens i nens i nenes i yin i yang. Eh?
No fos cas que acabés malament.
O a la fiscalia.
Exacte, van a la fiscalia per, no se sap. Senzillament perquè, a vegades, el que pot passar a les costes del Perú ens afecta a nosaltres, que som a l'altra punta del planeta.
Hi ha un segon missatge aquí?
Sí.
Com per exemple?
Les conseqüències de la globalització.
No, però quan te prepares això, mires tot el que dius, i dius, com que sóc economista, dius, hòstia, si els macrocicles del Niño i la Niña quasi bé quadren amb els cicles econòmics, però no acaben de quadrar del tot. El que sí, hi ha estudis que demostren que quan se produeix el Niño hi ha un increment de la quantitat i el volum de guerres al món.
Estàs fregant les mans, eh? Jo ho estic veient.
No.
No ho estàs fent, però...
Però s'està produint un canvi a Niño i, bueno, pues jo què sé, ha començat al Sudan, vés a saber, i d'aquí uns mesos...
Quan... I una mitja rialleta també la fa.
Ah, també.
Quan arribi el Niño de veritat, doncs veurem què és el que passa. Si arribem.
Augmenten les pulsacions.
Si arribem. Fantàstic, eh? Doncs fins aquí el programa, no? Una miqueta...
Sí, sempre positiu, nunca sempre, negatiu.
Sempre, pràcticament sempre. Ens veiem al juny?
Exacte.
Juny, que farà temperatura de juny?
Esperem.
O de desembre.
Ja seria surrealista.
Com a molt farà més calor.
La setmana passada va haver boira a Lleida Ciutat.
Tot torna.
Exacte.
Com la moda, tot torna.
I la pregunta és si tindrem desembre, al desembre o al juny?
Pues ens veiem al programa del juny a desembre.
Exacte.
De juny a desembre tindrem programa, segur.
A reure.
Adéu.
Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.